Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 13 de desembre de 2024. Avui és Santa Llúcia i la dita popular diu que el dia comença a créixer. Ara bé, toca matisar. És cert que el sol es pondrà una mica només més tard que ahir, però també ha sortit una micona més tard. Per tant, en realitat, el dia encara no creix. L'allargament del dia sí que serà més perceptible de Reis en endavant. I el refranyer en recorda aquest canvi. Per Santa Llúcia, un pas de puça. Tot fent aquest pas de puça, us acompanyarem aquest divendres des d'ara fins les 12, menys dos minuts. Som l'equip del Penedès en xarxa i en nom de tots plegats us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Arrenquem amb el sumari, enumerant les veus i les propostes i activitats que recollirem a partir d'ara i fins a les 12, i tot seguit la previsió meteorològica del cap de setmana amb el Marc Paredes. A continuació, els esports, una prèvia ràpida del més destacat del cap de setmana en clau Penedès, i entrevista a Joan Luquer, de Fundistes Penedès, per presentar la cursa 10K Vilafranca, que es disputarà el proper 26 de gener. A dos quarts de deu, parem cinc minuts per escoltar l'actualitat, com es lleva aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès, el flaix informatiu. A continuació d'aquest primer flaix, pistes amb la Roser Ferrer. Unes pistes que avui us poden ajudar, us poden portar idees per a aquells detalls nadalencs, tió, Reis, potser fins i tot, amic invisible. Ens hi posarem a dos quarts i cinc. Escolteu-nos bé. I a les 10 i 6, a l'entrevista, anem fins a la Bisbal del Penedès, on avui viuran l'encesa de llums de Nadal amb una novetat, una fira que es pot visitar aquesta mateixa tarda. Us ho explicarem amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme bisbalenca, la Judit Bisbal. A dos quarts d'onze, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix d'aquest divendres. Quan siguin dos quarts d'onze i cinc i sis minuts, toca Agenda al Detall, que són un parell de propostes pel cap de setmana, pels propers dies. Avui totes dues en clau nadalenca. D'una banda, parlarem amb el president de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca, el Ramon Alburnà, per presentar la seva tradicional exposició de pessebres, que ja podeu visitar a la Capella dels Dolors. I de l'altra, anirem fins a Castellví de la Marca, on avui donen el tret de sortida al Nadal amb l'acte d'encesa de l'arbre i les llums. Ens acompanyarà per convidar-nos i explicar-ho la regidora de Festes i Tradicions, Ivet García. A les 11 i 6, la Fanny Vivar ens acostarà una tria de les estrenes cinematogràfiques, on destaca la novetat de Marvel, Kraven the Hunter, o la pel·li que homenatja Gila, Es el enemigo, però n'hi ha d'altres, la repassarem amb ella. A dos quarts de dotze, últim flaix informatiu, aquests cinc minuts per anar tancant la jornada, i acabem amb una entrevista. No tot ha de ser Nadal i llums. Parlarem amb la vilafranquina Montse Ortiz, una de les dues diputades de l'Alt Penedès al Parlament de Catalunya. Així transcorrerà, així sonarà per les zones aquest divendres 13 al Penedès en xarxa.
El temps.
portes del cap de setmana, un imperdible del Penedès en xarxa i que sí que espereu tots amb ganes, és la previsió meteorològica que ens acosta el Marc Paredes. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia.
Com ho tenim avui i sobretot dissabte i diumenge?
Doncs mira, el temps ja s'encalma després de les precipitacions d'aquests darrers dos dies, el temps ja s'estabilitza molt més i de fet ja comencem el divendres amb un panorama més diferent que no pas ahir, amb moltes més estones amb sol, encara mantenim alguns núvols, ambient fred a primera hora, per tant, els que no heu sortit de casa i heu de sortir, agafeu la jaqueta, imprescindible, i fins i tot alguna roba d'abric més gruixuda perquè l'ambient continua sent fred, de rigorós hivern, però ja de cara a la tarda, quan surti el sol, les temperatures s'enfilaran, tot i que seran no massa suaus, sinó que es mantindran fresques, fins i tot per l'època, però ja encararem un cap de setmana que serà molt més estable, demà dissabte també, temperatures que fins i tot voldran baixar una miqueta, però mantindrem aquest ambient doncs, força assolellat i diumenge encara molt més. Per tant, les precipitacions ja són història, s'imposa l'anticicló durant força dies, a més les temperatures de forma lenta i progressiva de cara a la setmana vinent tendiran a pujar, però com que no tindrem pràcticament núvols, l'ambient a primera hora sí que tindrem contrastos tèrmics, per tant serà fred i fins i tot tindríem algunes glaçades, ho anirem seguint, però sembla que podríem tenir glaçades del prelitoral cap a l'interior i és que, insisteixo, que els matins seran freds però ja els migdies i les tardes seran molt més suaus. I tinc una bona notícia i és que a partir d'aquesta setmana el sol cada dia es pondrà més tard. Per tant, cada dia tindrem més hores de llum, però això no vol dir que sigui el dia més curt, que això coincideix sempre amb el solstici, però sí que anem guanyant hores de llum pel que fa doncs, de cara al vespre.
Sí, perquè ara mateix estem en els dies més foscos de l'any, oi?
Correcte, és quan tenim menys insolació, per tant, també doncs, molta probabilitat és quan s'assoleixen aquestes temperatures més fresques i fredes, perquè no tenim tantes estones amb sol, i això s'acaba doncs, perquè a partir, ja de fet, des de fa uns quants dies, de fa dos o tres dies, el sol doncs, va guanyant protagonisme, sobretot durant les darreres hores del dia.
Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports. Després de la meteo, obrim la nostra prèvia esportiva, cita imperdible dels divendres, que ens permet repassar els partits destacats del cap de setmana i apropar-vos a una conversa que avui compartirem amb Joan Luquer, de Fondistes Penedès, tot fent la prèvia de la 10K Vilafranquina. Abans, anem a Ràdio Sant Sadurní a conèixer la prèvia del cap de setmana. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem a conèixer ja aquests partits de quilòmetre zero, els partits més destacats del cap de setmana, que com sempre comencem amb el futbol. I és que el Vilafranca visitarà demà el cué de la categoria, el Lloret, a partir de les 4 de la tarda en la 12a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana arrenca l'onzena jornada de l'Hockey Lliga amb els dos primers enfrontaments, entre ells el del Vilafranca, el cué de la competició, que pujarà al taló de la jornada diumenge a 1:15 a Riazor. Calafell i Noia no jugaran fins dimarts. Els dos ho faran a casa. Els calafellencs reben el Sant Just a 9:15 del vespre i el Noia enfrontant-se a l'Igualada a 9:00. Recordem, però, que el Noia, després de disputar dilluns el partit que tancava la 9a jornada i ahir la 4a jornada de la Champions League amb el Sant Omer, els sadurninencs aprofitaran el cap de setmana per disputar el tercer partit de la setmana. Serà demà a les 7 de la tarda, recuperant així el partit de la 7a jornada de l'Hockey Lliga amb l'Alcoi, ajornat per la Dana. I tancarem aquesta prèvia amb la 9a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell apujarà el taló de la jornada demà a 8:15 del vespre, rebent el líder, el Xum, que encara no ha perdut cap partit. I a l'entrevista esportiva, des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens apropa, com dèiem a l'inici, la prèvia de la 10K de Vilafranca. Eric, molt bon dia i explica'ns.
Bon dia. Falta mes i mig per la disputa de la 14a edició de la 10K de Vilafranca, un esdeveniment que per aquesta present edició s'ha marcat l'objectiu d'arribar a la xifra rodona de 1.700 inscrits. Una xifra rodona, però també ambiciosa. Bé, doncs avui estem amb en Joan Luque, de Fundistes Penedès, sempre en aquests saraus, no?, de curses que es celebren per aquí al territori. Per la mitja també teníem implicat, però en aquest cas parlem avui de la 10K. Però, Joan, primer de tot, gràcies i benvingut.
Moltes gràcies i un plaer.
Aviam, com et deia, tenim l'excusa perfecta perquè mes i mig, i ja tindrem aquí a sobre la 10K, una nova edició d'aquesta 10K, suposo que contents, no?, de tornar un any més.
Sí, com sempre, la il·lusió com el primer dia, igual que si fos la primera edició. Per nosaltres cada any és com un repte, i per Fundistes Penedès, per l'Ajuntament de Vilafranca i per tots els voluntaris que hi ha, és com un repte de cara a fer una gran cursa, perquè no volem baixar en cap moment el llistó que hem posat des de la primera edició.
Deies que us ho preneu com un repte. En aquest 2025, el repte quin és per aquesta 10K?
Pues anar mantenint el que tenim, tenir un alt nivell que ja és molt difícil de superar, perquè això ja està al màxim, diguéssim. Jo ja m'agradaria trobar-me moltes curses a Catalunya com la nostra, no perquè sigui la nostra, sinó perquè com a atleta penso com a atleta, i com a atleta jo penso que és una cursa ràpida, ben organitzada, a més té caliu, té ambient pel carrer, té grups animants i punts musicals, o sigui, trobo que és igualar i que la gent surti d'aquí, pues el gran repte és que surti la gent d'aquí molt contenta de la cursa que han corregut.
A més, és una mica el que dius, no? És, diguéssim, aquesta 10K són diversos pals, diverses vessants que s'ajunten i fan una cursa que l'altre dia en la presentació vosaltres ho dèieu, que és referent a nivell català.
Sí, se ha de pensar que ser una cursa fora de, diguéssim, del voltant de Barcelona és molt difícil que tingui l'èxit que té la 10K Vilafranca, i perquè nosaltres també s'ha de dir, hem limitat per culpa del circuit, que estem limitats a la quantitat d'atletes que han de córrer. Si no, estaríem parlant de que estaríem amb molt més atletes, perquè quan normalment cada any tanquem inscripcions. Aleshores, tenir una cursa com la nostra i que vinguin més de 1.500 persones o que s'inscriguin més de 1.500 persones cada any, això és una passada. A part d'això, el que et dic, fora de lo que és la Rodalies de Barcelona, és la que més gent té, però, vamos, de tiratge. O sigui que és difícil aconseguir i mantenir-se, perquè és una altra del què. Lo bo que té, pues, diguéssim, és el preu. Té un preu pues, que ara no t'ho trobes a cap lloc, que manté els regals que a tot arreu i tots els serveis que té la cursa en si. I una cosa en la que destaquem en aquest any és que aquest any tornem a recuperar la Fira del Corredor el diumenge, de 7 a 9. Que bé, això és per facilitar als atletes de fora, sobretot de fora, perquè vinguin diumenge, no tinguin que desplaçar-se ni vendre ni dissabte a buscar el dorsal. Perquè ja com a atletes a nosaltres no ens agrada. Fins ara ho feien perquè hi havia el servei d'enviament de dorsals, però ens agrada mantenir el diumenge que l'atleta vingui, que vingui a buscar el dorsal, que s'aixequi i no hi hagi aquell entrebanc que a vegades fa que la gent no s'inscrigui una cursa per culpa d'aquest motiu. I això ens passa a nosaltres quan anem a curses de Barcelona, que tens que anar vent el dissabte, és un desplaçament, és un gas més amb l'inscripció, o sigui que per això dic que intentem que sigui el més completa possible.
El més completa i sobretot amb aquesta recuperació de la Fira del Corredor al mateix dia de la cursa, doncs això, posar les coses una miqueta més fàcils a la gent, amb aquesta perspectiva, no?, de fer aquesta crida a gent de fora d'aquí, de la comarca, del territori, del Penedès, no?
Sí, perquè a més ja havíem pensat abans de saber el calendari, però a més coincidim amb la mitja marató de Terrassa, que no té res que veure amb la 10K, però sí que porta gent a la mitja marató de Terrassa. I la que sí que no teníem previst que estiguessin al costat nostre és la 10K de Sant Antoni, sempre havia sigut una setmana abans. Què passa? Pues clar, que això és un hàndicap, perquè ara sí que hem que lluitar amb una cursa de Barcelona, i tenir aquí 1.500 persones, i a venir una cursa com la cursa Sant Antoni, ràpida, ben organitzada, i que a més compta amb un bon circuit, serà difícil. Per això ho havíem pensat abans de saber el calendari, però mira, ens ha vingut molt bé, perquè amb això podem atraure gent de Barcelona que vingui a córrer aquí o gent de les comarques de la costa de Barcelona perquè vingui i aquí, primer pel preu i segon perquè el que tenim a Déu que a Vilafranca, pues, jo sí, ja habitualment.
Preu i, a més, ja molta gent fidelitzada perquè són 14 edicions.
14, sí senyor, 14. Una... Començàvem l'any 2011.
Una xifra que, jo no sé, al començament, quan es va iniciar aquesta aventura, esperàveu poder allargar aquesta aventura tants anys i que té pinta que això doncs, seguirà i seguirà.
Home, quan comences amb molta il·lusió, sempre vas mirant de que siguin 5 anys, després un altre 5 anys més, i ara pues, anem pels 15, o sigui, ara farem la 14a edició i volem arribar a les 15. No esperàvem que duressi tant i que fossis cada any millor, o sigui, intentem que cada any sigui millor a nivell d'elit, a nivell de participació, a nivell de serveis i a nivell de tot. I això està clar que quan l'Ajuntament sempre ha apostat fort per aquesta cursa, igual que està fent amb la mitja Motor Spirail, i apostar fort és una passada tenir una cursa d'aquesta envergadura. Dona molt peu a anar continuant i anar fent. Ara sí que ho veiem molt més lluny tenir una cursa d'aquesta envergadura, mentre que vagi apostant fort l'Ajuntament amb la cursa i tingui una cursa que li doni molta més coses a la vila, que no sigui només l'atletisme, sinó que la gent vingui a fer turisme, conegui Vilafranca, conegui el Penedès. Això és molt, molt important, perquè tothom que ve parla molt bé de la cursa i de la comarca i de la vila.
Per anar millorant any rere any, doncs suposo que cal un esforç força important, no?, per anar millorant aquestes petites cosetes, però clar, quan arribes al nivell que està ara mateix la 10K, pel que fa al servei de corredor, al servei de, que dona, no?, al llarg de tot el dia, com està organitzada, ja quan són petites coses, també el repte gran és això, el que deies, no?, al principi, de mantenir els estàndards i seguir en la línia, no? Això també és força complicat.
Sí, perquè tot i que ho tinguem molt per mà i que cada any més, més o menys el mateix, no s'hem d'oblidar aquests petits detalls que el fan que sigui gran. Sí, sí, és un treball molt cuidadós, molt detallat i que en la que no podem fallar en cap moment. No perquè ho facin cada any o ho tinguem fet, pues no. Hem de tenir cura amb el circuit, que tot estigui correcte, que la gent no tingui cal entremant, hem d'anar en compte amb els quilòmetres, hem d'anar en compte amb la fila del corredor, els detalls de dorsals i totes les samarretes i tot això, que tot això, a més de tots els serveis que hi ha darrere, que és pues, el tema de la... de l'avituallament, el tema d'avituallament final i tot això, pues, clar, tot això s'ha de tenir, pues, com sempre, a full i a tope.
Com dèiem, ja inscripcions obertes per aquesta 14a edició. Bé, buscant la major resposta possible i assolir aquesta xifra que dèieu, no?, dels 1.500, 1.700, no?, fins i tot.
1.700, sí, sí, 1.700. Sí, perquè ara mateix ja estem amb 900 atletes, o sigui que ja hem superat la meitat. Ja van venir d'uns 650, sí, de la mitja amateur que van agafar el PAC mitja i 10K. Això també és d'agrair molt aquesta... Des que ho van posar l'Ajuntament, pues és un factor a favor per l'atleta, perquè es pot comprar dues grans curses per un preu molt, molt raonable, cosa que avui en dia està pagant molts atletes per una mitja amateur el que valen aquí dos, o sigui, està clar. Inclús menys estem pagant aquí. I això és el més important que tenim que destacar.
Després, a banda de la cursa de 10 quilòmetres, també, com sempre, la mini, que és d'aquesta que té a més la vessant solidària, enguany destinant els beneficis a l'Hospital Sant Joan de Déu per aquesta recerca de la diabetis infantil. Bé, una mini 10K que ja és un altre perfil de participant diferent. Això sí que també es busca. Potser la 10K, que abarca des de l'esportista d'elit fins al corredor més popular, la mini ja és un altre aire.
És un altre aire, sí, però és un altre aire que li ha donat molt color a la 10K. I, a més, se sent més, es parla més de la 10K, de la mini ja ha sigut una part, ja és una part important de la 10K, perquè, clar, tenia aquí 700-800 persones pues, caminant, corrent, fent un circuit de 2,2 km, que ja l'any passat se va estrenar com nou, ser solidària, el fet aquest de que puguin fer això ja és una festa molt gran. A més, això dona peu que molts atletes vinguin amb els nens i puguin també, pues, com surt a les 10 i fins a les 11 no surt a la 10K, pues, li dona temps córrer amb la canalla i pues, fer el circuit de 2 km com un escalfament i, bueno, i disfrutar també amb la família de cara a això, a que tot sigui un pack, entre cometes, familiar, que això pues, està molt bé perquè li dona un altre aire a la 10K.
I sobretot el més important és que aquesta 10K, com qualsevol cursa, però parlem d'aquesta en concret, sense la tasca dels voluntaris, això seria impensable, eh?
Inviable. Tenim més de 100 voluntaris, quasi tot el club s'aboca, frontistes, després molta gent que es venen i es dona un cop de mà. Tenir això, és ara mateix, seria inviable, no seria possible. Hi ha un gran muntatge al dia de la cursa, els dies abans en la fira del corredor també pues, s'ha d'estar allà i s'ha de donar dorsal i s'ha d'estar pues, hores allà pues, a peu de canó que diem i després ve el després, quan acaba la cursa pues, desmunta, replega tot, o sigui que sí, sense ells això seria impensable. I parlem de més de 100 persones.
Abans d'acabar, ara mateix en quines xifres d'inscrits ens estem movent?
Estem movent amb 900 inscrits. Nosaltres pensem que quan arribi el 12 de gener, que ja quasi hauríem de tenir ja tot lligat, podrem estar en 1.700. Ara vindrà la campanya ja de propaganda, de llançar-lo tot per Instagram, per correu electrònic i tot això perquè la gent vingui i s'animi a córrer. Només incentivar que aquesta cursa està pensada per gent de tots els nivells, per gent que vol fer marca, per gent que vol intentar guanyar la cursa, per gent que vol pues, venir com a manteniment, per gent que vulgui debutar perquè és una cursa que no té un circuit de patiment, sinó que és molt plana, molt ràpida, i això pues, està per a tots els nivells i que convidem a tothom a que s'inscrigui a la 10K Vilafranca i fer-la més gran, està clar.
Doncs, Joan, ha sigut un plaer, com ho és sempre, xerrar amb tu quan tenim la bona excusa. I res, et vull agrair moltíssim la teva estona que ens has cedit per parlar d'aquesta 10K. I res, desitjar-vos molta sort, que la gent acompanyi, que la xifra d'inscrits vagi pujant i d'aquí uns quants dies, quan ja s'acosti la 10K, doncs, si un cas, ja tornem a parlar.
Molt bé, pues, molt agraït a la premsa que està al costat nostre, perquè si no fos aquestes poques coses que hi ha bones, diguéssim, entre cometes, pues, a vegades necessitem aquesta propaganda, necessitem que la premsa estigui pues, això, pues, donant caliu, fent-la que sigui important, perquè no només per la cursa en si, sinó també per els atletes quan s'hi veuen que la cursa que fan pues, té un suport de premsa darrere, això li dona molta més propaganda a la cursa en si que ella sola, que és el que busca l'atleta, el busca l'organitzador, el busca el voluntari. O sigui que moltes gràcies també a vosaltres per tot el suport a nivell de premsa.
I per part nostra ja saps que allà sempre hi serem. Joan, una forta abraçada.
Igualment, que vagi bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. I Iniciem un nou flash informatiu. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un any més plans específics per vetllar per la seguretat ciutadana i la mobilitat segura durant les festes nadalenques a la comarca i ara han posat el focus en les estafes digitals. El delicte que més creix i preocupa sobretot de cara a les compres de Nadal. Actualment, les estafes digitals representen el segon delicte en volum de denúncies només per darrere dels furts i és el que més està creixent. Per aquest motiu, els Mossos han engegat una campanya de prevenció a través de les seves xarxes socials davant les estafes digitals amb l'etiqueta Cibernadal Segur, on donen consells de seguretat, expliquen quines són les estafes digitals més comunes i com funcionen per poder evitar caure en el parany. A banda de les més freqüents, com el phishing, el fals fill o les efectuades via trucada telefònica, s'afegeixen ara noves ciberestafes fetes amb intel·ligència artificial. Per altra banda, un altre eix molt important en la seguretat és també que els Mossos d'Esquadra estaran atents en els robatoris a Vilafranca del Penedès i també a la comarca. Per la seva banda, el cos de policia local també engega la seva particular campanya de prevenció de Nadal. Estan atents també amb els controls d'alcoholèmia. Com cada any, el municipi de Sant Martí Sarroca suma la Marató de TV3 per recaptar donatius. Una de les activitats més arrelades emmarcades al municipi en aquesta causa solidària és la marxa de torxes fins al castell, programada aquest dissabte a les 6 de la tarda amb inici des de la placeta de l'1 d'octubre. A l'arribada al pati del castell, xocolata calenta per tots els participants. Qui vulgui participar en la marxa haurà de fer un donatiu de 5 euros import, que inclou poder tenir una torxa. Gelida es vesteix avui de tradició per acollir la Diada de Santa Llúcia 2024, que des de les 5 del matí està en marxa amb les fogueres a ple rendiment en l'acte central d'aquesta tradició declarada Patrimoni Festiu de Catalunya. La Fira d'Entitats i Artesans, la Ballada de l'Esbar de Rocasagna i la Cercavila amb les autoritats, els Nans Centenaris, la Cobla Catània i els Grallers de Gelida seran algunes de les propostes fins al migdia, quan es repartirà l'escudella a la plaça de l'Església i es farà una ballada de sardanes. La jornada conclourà amb l'actuació de la colla infantil dels Diables i l'esperat Llucia Foc 2024. La cita, tot i acollir avui els actes centrals, s'allargarà fins diumenge amb activitats destacades com l'espectacle familiar Tempus, els pilars d'ofrena a Santa Llucia amb els bailets de Gelida, la Cercavila i actuació musical amb l'Associació Musical Filarmònica Rossellana i els concerts a Manuel Bahí Rivera, Open Jazz i Donant la Nota, entre d'altres. I acabem aquest flash informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de l'Arboç celebrarà aquest cap de setmana la celebració de la 812a edició de la tradicional i nadalenca Fira de Santa Llúcia i la Fira de la Punta al Coixí. En aquesta edició, els assistents podran gaudir de la visita del Pare Noel i els seus fullets màgics que recolliran les cartes als infants que ho desitgin. A més, durant els dos dies de la fira hi haurà espectacles itinerants dels elfs major i menor pels carrers de la vila. El to nadalenc i el públic familiar seran els grans protagonistes durant tot el cap de setmana de celebració de la Fira Arbocenca. El diumenge 15 de desembre, des de primera hora, seran els puntaires les que agafaran el protagonisme amb la celebració de la gran plantada i exhibició de coixins i amb el gran mercat de la Punta al Coixí de Catalunya. També es farà la trobada de bestiari festiu amb una plantada i una cercavila sense foc pels carrers de la vila amb la participació del Garot i el Garotet de l'Associació Cultural El Seguici de l'Arbós i una bèstia convidada. Més de 800 anys d'història, la Fira de l'Arbós està plenament consolidada i consta catalogada com l'única fira temàtica dedicada al món de la punta al coixí.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa.
Roser Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
A punt per aquestes últimes pistes radiofòniques del 2024?
A punt, a punt.
Suposo que estan tenyides de l'esperit nadalenc, no?
Sí, déu-n'hi-do. La veritat és que hi ha bastants gadgets o invents que estan inspirats en el Nadal per decorar o per regalar, també.
Sí, que suposo que ja teniu el tio a casa, l'esteu alimentant bé i engreixant, i ara podeu recollir idees per transmetre-li a la soca.
Exacte.
I que faci el que vulgui.
O fins i tot si hi ha qui encara no el té, el tio o l'arbre, jo per exemple encara no m'he posat, doncs potser també traieu alguna idea d'aquí.
Fantàstic. Comencem guarnint l'arbre.
Sí. Mira, imagineu-vos, saps els típics cables de llum, aquestes garlandes de llums que es posen al voltant de l'arbre, no?, per decorar-lo, qui n'és partidari? Doncs estem parlant, us proposem això, una garlanda de llums, totes petitonetes, de colors, i la particularitat que tenen és que entremig s'hi penja un Spider-Man.
Llavors,
tal qual. Ho ha inventat... Ho ha tret al mercat la marca Hallmark, que treu un munt de coses de Nadal a aquesta època, i això juntament amb Marvel, per tant, és un producte, diríem, de la sèrie d'aquest personatge, i és per als més friquis de l'Spider-Man. Jo no m'imagino un arbre a casa meva amb Spider-Man penjats, però si el fan
espera't,
és perquè té públic.
Espera't. Pot ser que te'l demanin.
Sí, val 21 euros.
És discretet, vull dir, és mono.
Sí.
No és hortera.
No és hortera, exacte. Sí, podria ser pitjor. Tot i
sempre.
Que, clar, si no t'agrada Spider-Man, arribes a una casa, et trobes Spider-Mans a l'arbre i al·lucines una mica, però bueno.
On el comprem?
Mira, a la mateixa web de hallmark.com i val 21 euros. En aquesta web, si voleu perdre estona mirant tota mena de tendències de decoració nadalenca, és una mina.
Sí, n'hi ha
Hallmark.com, n'hi ha moltíssimes. Sí.
Hallmark.com.
Sí.
T'afanejaré. A mi sempre m'han agradat les peixeres. No n'he tingut mai, eh? Perquè trobo que, a banda de tenir peixets com a mascotes, són decoratives, tenen una calidesa, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció. I tu avui portes una que va en aquesta línia,
sí,
no
van
tant
aquesta línia,
la de la mascota.
Va, jo me n'emporto cap al meu terreny. Perquè jo de peixos, de peixera, també n'he tingut a casa. Però jo no sé si és que sóc molt mala mestressa barra cuidadora, però a mi els peixos em duren un telediari. És que és com bastant desesperant, perquè els cuides i allà, pobrets, t'arribes un dia i te'ls trobes surant.
Flotant per allà,
sí.
No?
Llavors, clar, vaig veure això i vaig pensar, mira, doncs és interessant, perquè és una peixera, val, però hi ha aigua, o sigui, és una peixera de veritat, amb aigua i amb vegetació fins i tot. L'únic que no és real són els peixos.
Aquests que acaben surant.
Exacte, són hologrames.
És també
aconseguits, Si tu mires de lluny, fa el pego. I llavors tu des del mòbil vas seleccionant i tens fins a 20 tipus de... com d'escenes diferents, per entendre'ns, no? Allò de peixos diferents i que es moguin de manera diferent. Ho he trobat divertit.
És com la llar de foc a la tele, no?
Exacte.
Aquells troncs que van cremant
i
que van fent...
Sí, sí, sí. Però, clar, la llar de foc la tens allà a la tele. Això no, Això has de tenir
irreal.
Un espai per tenir-lo.
Sí, sí,
la
per això deia
existeix.
Que és un element decoratiu interessant.
Sí, 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 tal qual, sí, sí.
I que no dona feina.
Això és interessant. Ni provoca morts no desitjades.
Clar, que també sap greu.
Sí, totalment. Val 142 euros. És caret, però bueno, pensa que això, manteniment, poc.
Zero.
I no hi ha gaire feina, tampoc,
Ni netejar, ni alimentar...
No.
Ni enterrar peixos.
Exacte, que seré el més traumàtic.
On la trobem?
Mira, la web... A la web hatmaker.com, això és dels Estats Units, ho han inventat allà, hatmaker, amb dues M's.com, i es diu el nom tan original de The Hologram Fish Tank.
Tal qual.
Sí, no s'hi han matat gaire amb el nom.
Anem a jugar. Amb coixins, amb el sofà, però tens una idea perquè no acabi tot potes en una casa.
Exacte, perquè qui més qui menys segur que de petit ha jugat a fer-se cabanes al sofà.
Tots.
Ara, és veritat que ara hi ha sofàs que ja no costen més de treure, no? Però els sofàs d'almenys jo quan era petita, els de casa o casa dels meus avis, tots es treien.
Treies tots els coixins, desmuntaves...
I llavors allò era una mina per fer anar la imaginació. Doncs una mica inspirant-se amb això, una marca que crea sofàs de disseny, que es diu Willow Perron, ha inventat una mena de sofà... modulable, val? Però la característica d'aquest sofà és que està fet amb grans coixins. I tu li pots anar donant la forma que vulguis, val? Jo què sé, per exemple, amb 12 coixins d'aquests grans o amb 8 coixins d'aquests grans, pots fer un gran quadrat i et queda com una cabana, no? O sigui, pots anar com jugant. Són coixins XXL, molt grans, supercòmodes, desenfundables, perquè clar, això va pel terra...
Això s'ha de rentar.
Però no està pensat per a canalla, eh? O sigui,
no.
Està pensat perquè els adults també puguem com... Bueno, anar jugant amb els coixins i anar canviant fins i tot la decoració, no? L'espai. És xulo. L'únic problema que jo crec que té és del preu. I dic que crec que té perquè no l'aconsegueixo esbrinar. Fins
no
i
el
tot,
saps, en
no.
realitat.
He intentat fer com un pre-order a la web i no, ni així ho he aconseguit.
Igual ho han petat i ja no poden servir-te. Ja els
no
han venut
sé.
Tots.
No ho sé, però quan no posen el preu, és com un aparador quan passes que no posa el preu i penses...
Me'l pensa que pica.
Picarà? Doncs jo crec que això passarà el mateix. Si voleu veure-ho, es diu Pilosofa i el trobareu a willowperron.com.
La pista següent no és tan un objecte o no és tan útil en aquest sentit, sinó que és més de conscienciar.
Sí, és xul. És una campanya que han tirat endavant a França, una web que es diu ADN Kids, val? Una web, una ONG que es diu ADN Kids i té una web amb el mateix nom. Val? I aleshores aquesta ONG el que fa és conscienciar sobre els efectes, no?, i les conseqüències que pot tenir l'assetjament escolar. I fer al final que la gent en parli i que prengui consciència. Aleshores, en aquesta línia han creat una mena de regla. Saps aquests regles de cartronet que tots...
Sí.
De propaganda fins i tot, no? Doncs això, han creat una mena de regla però que utilitza tres colors bàsics, els del semàfor. Verd, taronja i vermell. Tot i que del taronja al vermell hi ha una gamma de colors que va avançant, val? Aleshores, imagineu-vos aquest regle ample de cartró amb aquestes tres franges de colors, però la particularitat és que dins de cada franja, per exemple, del color verd, hi ha com 5 o 6 pestanyetes, així, exemples, amb actituds sanes cap als companys, val? Amb el groc ja hi ha algun exemple d'actitud de ostres, això no acaba de cessar, aquesta actitud l'hauries de corregir. I van posant exemples fins a arribar al vermell, que seria bullying total.
Assetjament pur i dur.
Assetjament, sí. I bueno, ho he trobat interessant. A més, el regle aquest, a través de la web adn-kids.com, te'l pots descarregar. Vull dir que ho posen com a l'abast de tothom. Es diu Arcelòmetre, perquè és francès.
És francès.
I això, i el trobareu a la web adn-migkids.com.
Doncs anem a fer una volta i ho farem amb patinet.
Sí, però clar, no és un patinet qualsevol, eh? Aquí parlem de coses així molt innovadores i aquest patinet, a vegades hem portat patinets que són com de ciència-ficció i diem, bueno, però és que aquest, el gener es vendrà, val? És un patinet... D'aquests que tenen una mena de seient, que és una barreja entre bici i patinet, però es considera patinet. Ja n'hem vist a vegades de patinets, en veiem pel carrer que n'hi ha uns que tenen com un seient. Doncs seria el mateix. Però els laterals estan recoberts de plaques solars.
A banda i banda.
Sí, però no és cutre, eh? Vull dir, és com... Té tot un disseny així rodonet, com una mica vintage.
Està ben integrat, sí.
Sí, està ben integrat. Llavors, clar, què fa aquest patinet? Fa que es carrega, o sigui, tu el deixes a fora al carrer... Ben lligadet.
Sempre.
I si fa sol, es carrega. No? Aleshores, doncs, bueno, és molt més sostenible perquè utilitza una energia, energia solar. I és força autònom, perquè amb una hora de sol pot fer 5 quilòmetres, que tenint en compte que els patinets aquests són per fer recorreguts curts, doncs ja n'hi ha prou. A part, inclou també una bateria que en 90 minuts et carrega el patinet del tot. És xulo.
El veig una mica gran. Això d'incorporar les plaques a banda i banda...
Sí, clar, clar. No seria tan lleuger com un patinet d'aquests que estem acostumats a veure. Però és que jo el trobo guai, eh? Fins i tot porta un llumet, un llum al davant, o sigui...
Sí, té un aire vintage.
Sí, sí, té un aire així vintage. Val 4.755 euros.
Ara sí que m'has mort. 4.500 euros.
4.755 euros. Jo no tinc ni idea de quant val un patinet. No en tinc ni idea perquè més aviat els hi tinc una mania una mica important.
Jo tampoc, però això està fora de mare, eh?
Però això jo crec que per 4.755 euros et compres una moto elèctrica o segons com...
Un cotxet
de segona mà. No?
Podria ser.
A veure, si entreu a la web rollingsunshine.com, rollingsunshine.com, el trobareu. Es diu Lightfoot.
Idees de regalets per aquests dies. Si cuineu sovint pasta o si voleu regalar algú que cuini sovint pasta, tenim una pista ben xula.
Sí, és original. Mira, hi ha una, es veu que hi ha una marca de pasta que a Itàlia és molt popular, que jo no l'havia sentit mai, però es diu Macaroni Bros. Val? I aleshores ells han fet com una acció comercial ara per festes, que és repartir unes targetes, targetes de visita, eh? D'aquestes que ara no se n'utilitzen gaire, però que se n'havien utilitzat moltes, i aquestes targetes, a part de fer propaganda de la seva marca, tenen a dins, tenen un forat. I tu et preguntaràs, i per què serveix aquest forat? I a més van en packs de dos, eh? O sigui, doncs aquest forat serveix perquè tu hi puguis posar, hi puguis passar els espaguetis, perdó.
Ha de ser pasta llarga.
Ha de ser pasta llarga, i aleshores això t'indica la porció individual. Saps allò típic que fas un grapat per persona?
Sí.
Doncs això seria una mica més científic, entre cometes, perquè al final és una cartolina. Però bueno, està bé, és original. Si entreu a la web macaronibros.com, podreu veure-ho.
Hem guarnit l'arbre, hem donat idees de regalets, i ara tornem a l'arbre de Nadal.
Sí, això és una barreja de Nadal i d'animals, que a nosaltres sempre ens agrada molt posar també propostes per la gent, pels animals, no? Per les mascotes. Doncs això seria una mica per tots aquells que encara hagin de fer l'arbre i tinguin gats, potser els interessa, perquè els gats s'enfilen per tot arreu. No? A mi a vegades em poso una mica nerviosa perquè segons on vas, se't plantifiquen allà sobre la taula, s'enfilen per sobre el sofà.
O et miren des de dalt de tot, del moble, sí, del menjador, i dius, què passa?
Llavors, clar, jo no sé què deu fer un gat amb un arbre de Nadal. No ho sé perquè no en tinc.
Ui,
de gat.
Ui, perill.
Però jo crec que deu ser una mica perillós. I aleshores han inventat els de la... una marca paral·lela, o sigui, una segona marca de Purina, val? Ha inventat un arbre de Nadal que és pensat per propietaris de gats. I per què? Doncs perquè és un arbre d'aquests de plàstic, però ben aconseguit, eh? Maco, no és cutre. I aleshores, de tant en tant, té... Saps aquesta mena de jocs dels arbres, de jocs dels gats perquè s'enfilin? Que van fent com, no? Com diferents...
Sí, com una escala.
Com diferents escales, amb unes estances una mica més àmplies.
Sí.
Doncs imagineu-vos l'arbre que incorpora una mena de safatetes aquestes, de graons, perquè s'hi enfilin els gats, però daurats, eh? Rotllo estètica de Nadal.
Kitsch total.
Sí, i està pensat això perquè el gat s'hi pugui enfilar i s'estigui allà, contemplant l'horitzó.
Sense desmanegar l'arbre.
Sense desmanegar l'arbre i des de l'alçada. És xulo. I a més, ho han pensat tot. O sigui, hem posat unes boles de Nadal que són, si cauen, o sigui, les han falcat bé a l'arbre, eh? Però si cauen, són resistents. I a més, han posat algun altre tipus de decoració en aquest arbre, que és de feltre, perquè així els gats s'hi entretinguin. Jo ho he trobat divertit.
Molt ben pensat.
Aquí m'ha passat com en el sofà, que no hi ha preu.
Ai,
no hi ha preu ni
no
opció.
No s'ha aconseguit saber-lo.
No, ni opció de compra. Jo no sé si és que això al final és una acció... comercial per aquests dies, però m'estranya, eh? Perquè té com molt bona pinta. En qualsevol cas, l'arbre es diu Festivity, Festivity, i el trobareu a la web fancyfeastgiveaway.purina.com. fancyfeastgiveaway.purina.com.
Passaré a mirar-me'l.
Sí, val la pena, eh?
I ara emboliquem regals.
Bueno,
això hi ha qui agrada, hi ha qui gens, però toca.
A mi m'agrada molt embolicar regals, em relaxa.
Relaxa, oi?
Sí, em relaxa.
A mi també.
Però jo em descarto per utilitzar aquest paper.
Sí? No t'ha agradat?
És bastant fastigoset. Jo crec que és la pista fastigosa del mes. Eh?
Aviam, explica.
És un paper de Nadal i, a més, és de color vermell i està decorat, estampat, amb motius nadalencs. Vull dir, hi ha estrelletes, hi ha com el trèvol... Bueno, ja és xulo. I és de color vermell. I de tant en tant hi ha alguna bola de Nadal que porta el tampó de KFC, de Kentucky Fried Chicken. Val?
Els de les hamburgueses?
Sí, i els de les pollastres.
I el pollastre.
Les aletes de pollastre. Aquí ja us dono una pista. Què li passa amb aquest paper? No és no per fer propaganda del Kentucky només. Té un ingredient més. I és que aquest paper, si tu l'ensumes, et ve allò, una bafarada de l'hamburguesa, Stuffing Steaker, que es veu que és la Stuffing Steaker aquesta, que
la
és
top.
La seva top, però no només el pots olorar. Tu, si no tens reparo i no et fan mania, pots llepar el paper.
Què dius ara?
Es veu que notes tot el gust.
De l'hamburguesa que
està al pollastre. Ho trobo tan fastigós, però jo ho trobo fastigós, però dec ser de les poques, perquè ho van treure a la venda el 20 de novembre i ja està esgotat.
Ho han patat.
Ho han patat. Si voleu estar al cas i anar mirant a la web per veure si van, no?
Si reposen.
Si reposen d'aquest paper, entreu a la web kfcshop.co.uk. kfcshop.co.uk.
Increïble. No tinc paraules.
És fastigosent, però bueno.
Però té molts fans, pel que
sí,
dius.
Sí, però a més tu què deus fer? O sigui, tu emboliques i a més què dius? Ah, però...
Llepa, llepa.
Abans de destapar, no llencis el paper i llepa, no? És que ho trobo superabsurd, però escolta'm, ho peten.
Ara la Rosi ens proposa traslladar-nos al futur, en un futur asiàtic, japonès, per saber com ens rentaurem. Com ens rentarem sí. D'aquí uns anys, no
sé. És que els japonesos... Els japonesos tenen una habilitat per inventar coses així futuristes que jo l'admiro. I aleshores què passa? Es veu que a Osaka, el mes d'abril, hi ha una fira que és la number one dels invents i dels gadgets, val? I aleshores ara ja han començat a presentar invents que exposaran aquí a Osaka el mes d'abril. I llavors jo li he donat un vistasso, perquè dic que això és una mina. I tant, sí, és una mina. I el que he trobat... El que us porto avui jo no ho havia vist mai. Seria el concepte d'autorrentat per cotxes?
Sí.
Però en lloc de cotxes hi poses persones.
Va, home, va.
De veritat. És al·lucinant. És una mena de càpsula.
Què farà això? Eliminar les dutxes a casa i les banyeres?
No, no crec, perquè això ocupa molt l'espai, però... És una càpsula, val?
Sí.
I tu, dins d'aquesta càpsula hi ha una mena de tombona ben acolxada i bé, eh? I una banyera, o sigui, que ja és com una banyera i amb una tombona dins. Tu t'hi poses, et tanques, selecciones el tipus de programa, com qui va rentar el cotxe.
O com la rentadora.
Rentat, assecat, tal qual, eh?
Delicat,
exacte.
Més canya.
Sí, 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 temps, ho pots seleccionar tot.
Sí.
Llavors, tanques la càpsula i d'allà et comencen a aparèixer telèfons per tot arreu i et va sortint aigua, sabó... A colònia, al cap d'un moment desapareixen els telèfons i et surten assecadors, no? I en 15 minuts diu que surts d'allà net, polit i perfumat.
Què dius ara?
Sí. Jo és que ho he trobat, dic, és que jo no sé. Entre això i la intel·ligència artificial aviat ja no caldrà ni que existim, perquè... no? Doneu-li un vistasso, perquè de veritat que val la pena, eh?
Això anirà a la fira, eh? No els trobem encara per
les ciutats del
Japó.
No, això anirà a la fira. Però, clar, jo crec que si això...
Coneixent-los,
sí,
no trigarem gaire a trobar-los, no, almenys a les grans ciutats japoneses.
Exacte. Entreu a la web Asahi, amb una H intercalada, asahi.com, i ho veureu. A veure si us sorprèn tant com a mi.
Flipen. I ara, aquells que passeu molta estona amb el mòbil, llegint, jugant... La Roser porta una ajudeta, tot i que hauríem de controlar aquest temps, però vaja.
Sí, o sigui, sí. Hem de controlar molt el temps que passem, que perdem mirant el mòbil, però hi ha qui també fa un bon ús del mòbil i que l'utilitza doncs, per informar-se, per llegir el diari, fins i tot per llegir algun llibre, així, rotllo Kindle, però utilitza el mòbil. Doncs, per aquestes persones... està pensat aquesta mena d'aparell de suport. És un suport, val? És un suport així com bastant quadradet, val? Que serveix, està pensat perquè tu puguis incrustar-hi el mòbil a dins i aleshores puguis agafar aquest suport amb molta més comoditat, molt més espai.
Posturalment és molt més còmode, no?
Sí, és com la higiene postural és molt millor si agafes el mòbil amb això, perquè t'amplia com la superfície, no? I està pensat única i exclusivament per això, perquè no ens fem malbé tant ni els canells, ni
la encongim
les espatlles,
de cervicals,
i tot això. Sí, val 40 euros. En principi s'adapta a bastants models de mòbils, d'iPhones, bueno, d'Android, iPhones i tot això. I el trobareu a la web astropad.com. Es diu Bookcase Astropad.
Tots paquem de passar massa hores al mòbil.
És fàcil, eh? Vull dir, porta un imant i queda el mòbil allà enganxat. Vull dir que pots... És fàcil de manejar i d'utilitzar.
Tot i que s'ha de servir perquè ens hi passem més estona,
sí. Ho
hauríem de valorar.
Pensem-nos-ho bé.
Pensem-ho dues vegades.
Exacte.
I acabem amb un regal, amb una idea de regal cookie.
Sí, sí, és una mena de mic invisible, bueno, regalet aquests per Nadal, que és divertit, perquè és un paraigua desplegable, que no té res, però és una cosa que sempre s'utilitza, no? Vull dir que és un regal que és útil, però clar, estem a la secció pistes i no pot ser un paraigua qualsevol. Llavors, és un paraigua que la particularitat que té és que va enfundat dins de... d'unes fundes supermones en forma d'animals. No uns animals qualsevols, o sigui, un ratpenat amb les seves orelletes i les seves ales, una mena de mico així d'aquests que tenen el cul vermell. Sí. És que no sé com es diuen.
Un babuí?
Potser
babuí?
Sí, no ho sé. Però, bueno, saps, d'aquesta sí. estètica, un esquirol, i aleshores sí que quan el desenfundes i obres el paraigües, doncs porta el mateix estampat, el paraigües. És bufó, és divertit. I val 16 euros. Per això dic que és com un regal que és fàcil, pràctic i útil.
És pràctic, perquè sempre sí. els perdem, en necessitem més d'un, els oblidem aquí i allà.
Sí, el trobareu a la web curiosite.es.
Doncs, Roser, moltes gràcies per aquestes pistes nadalenques.
A vosaltres, que passeu unes bones festes.
Igualment, a tot l'equip de La Fura. Adéu-siau.
Adéu.
De la pell trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat.
És el tema central del disc de la Marató, aquest respirar a càrrec de Sole Jiménez i l'Orfeó Català. Així tanquem aquesta primera hora.
Més jovent que la que cau. Hi ha quelcom que està alimentant la pell que en silenci crida. Vull sortir d'aquí. La pell que en silenci crida. Vull oxigen, he de respirar. Respirar del que no puc tenir. Respirar de l'absència de mi. Respirar per sentir-me millor. Respirar i allargar.